Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Tinc un missatge per tu que ara sentirem. Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia, missatge d'aquí.
I sorpresa, perquè no m'ho havies dit.
No, això
és...
Hòstia,
és que no és un missatge agradable.
No.
Jo ja estava il·lusionada.
No és una felicitació.
Ahir vam explicar que en Roger Escap estava a Dublín, al concert de Queen, amb la seva parella, la Diana Gómez, molt, molt il·lusionat. I tu vas explicar una mica la notícia aquí al programa. Ahir a la tarda vaig rebre un WhatsApp d'en Roger Escapa que em deia: la propera vegada que la Juliana Canet torni a pronunciar Quin com si fos nom grec, dimiteixo de la vida.
És que vas dir que Anne, crec.
M'ha fet sentir molt gomer.
Bueno, ho vas fer molt llatí, sí.
Sí, em va sortir així. Mira, no sé com m'ho vaig fer anar.
Llavors em va dir: a l'agost repetim a Berlín, nou concert de Quin. Ja li regalaré una entradeta a la Juliana.
Jo des d'aquí rebutjo l'oferta, perquè em semblaria molt raro anar mano-mano amb la Diana i el Roger a un concert d'aquí.
Seria estrany.
També et diré que jo ahir la nit ja li vaig enviar al Roger Escapa una captura de pantalla de jo escoltant el grup. Vaig posar hashtag periodisme, perquè vaig pensar que m'havia de documentar i havia d'investigar. Primer de tot vaig descobrir que és un grup que ja havia sentit.
Ja t'ho vam dir, que és un grup molt
mainstream. Sí. Clar, sí. Per mi era com molt de nínxol, saps? I de sobte no. Són com una espècie de Coldplay no tan famosos, entès.
Algo així.
No m'ha funcionat moltíssim, tampoc no, vull dir, ja m'ha estat bé.
Molt bé,
més.
Entrada rebutjada.
Si vols, no, aprofita tu.
No. Jo amb ells dos, això sí que
encara
seria
pitjor,
encara més estrany.
Una cosa, però llavors hem resolt el tema del regal? Qui va regalar aquí?
No m'ha volgut contestar.
Ah, perquè tu li vas enviar WhatsApp preguntant-li, eh?
Potser no era regal, potser van parlar un dia sopant i es van plantar a Dublín.
Què és el que et dic? Que el Roger Escapa és d'aquests fans que persegueix el grup que li agrada. Per tant, jo crec que ja no és ni regal. Senzillament és ell entrant i anar refrescant la pàgina de Quin fins que hi ha entrades noves.
També és aquella afició que t'obliga a sortir una mica de casa, perquè ja he vist que hi ha un concert a Berlín a l'agost.
Sí, però no és anar a fer una escapada a una platja, m'entens o no, de la Costa Brava.
És veure el mateix concert que sempre.
Bueno, però mires la ciutat i tot. Per cert, ha parlat fa uns minuts de tu, Roger Escapa, a Catalunya Ràdio,
on
a l'última hora, i jo no sé si es porteu molt bé la redacció.
Comparteixo redacció amb els amics de l'última hora. Hola. I els pesats del Que no surti d'aquí.
Ara.
I tinc la Juliana Canet com a 3 metres de distància. I no calla ni sota l'aigua.
No calla i crida.
Aleshores, hi ha un moment que a vegades necessites una mica de concentració i vinc al meu balcó de pensar.
Sí.
I dibuixo l'escaleta.
No sé, sí.
També, és a dir, és noticiable realment que sóc una persona que li agrada muntar follon? Jo crec que no. Crec que tothom ho sap. Jo arribo a l'oficina i penso, avui només diré bon dia. Però llavors ja em lio i començo a explicar coses, vull comentar-li al Roger les sabates, a veure quin model porta. No sé, m'agrada.
Jo crec que funciones molt quan tens la feina feta, m'entens o no? Agraeixes molt que tu aquest input d'informació i de diversió. L'únic que quan tens 3 pàgines de guió per fer és una companyia que potser no vols tenir a l'oficina.
Digue-li al Pau Espart, pobrissó, que aquest sí que li menjo l'orella d'una manera que no el deixo viure.
I que potser hauries d'aprendre a llegir els teus companys quan estan enfeinats, no? Ho dic aquí per si volies demanar disculpes, que ja veig
no
que
vull
tampoc...
demanar disculpes. La vida d'oficina és això.
No, ben bé, però
bueno. Pot fer teletreball si no vols trobar-te la Juliana Canet al teu costat.
O pot fer teletreball la Juliana Canet i que cridi casa seva. Aquesta seria una
vols
altra.
Vols treure'm el dret a anar a l'oficina?
No, cap
si
dret.
Si vols, demana mucho al meu jefe, t'ho recordo.
Juliana, si vols venir a casa meva, ets benvinguda.
Home, m'està fent fora tothom, però si sóc la Monda.
Passa.
Si molta gent pagaria diners per treballar al meu costat, Roger.
Mira. Reflexiona.
No només ho fas gratis, sinó que cobres.
Reflexiona. Sembla Salvame, això. Passen 10 minuts de la una del migdia. Ahir a la nit, Aitana Ocaña va passar per Can Motos a El Hormiguero.
Aitana!
Així va ser la rebuda de la catalana al plató d'Antena 3, on la majoria de persones del públic eren fans i estaven, bueno, excitadíssims. I atenció a la sorpresa que es van emportar, perquè al minuto de l'entrevista, fins i tot abans de seure's a la taula, l'Aitana ja els hi ventila aquesta novetat.
Bueno, yo ya lo voy a decir esto, porque ya lo voy a decir, porque ahora hablaremos mucho, pero ya que además me recibís con un así, que yo creo que lo más bonito, y si vosotros queréis, me gustaría invitaros a mi segundo Bernabéu, a todos los que estáis aquí.
ha convidat tot el públic en el seu segon concert, que ahir el vespre va anunciar que faria el Santiago Bernabéu.
Perdona, sí, digues.
Cada vegada que sona A Cureiri, que és aquesta cançó, és que sonava en el plató?
Sí.
Quantes vegades la van posar?
Mínim 5, perquè m'he mirat tota l'entrevista.
Fa un mes que va sortir A Cureiri, una mica menys, i què ha passat des d'aleshores? Que han aparegut aurores boreals a Catalunya.
A Cardedeu.
Escolta'm una cosa, això és fantàstic. Vull dir, aquesta noia té un poder que no ens esperàvem. Però tornant al tema Bernabéu, què està passant aquí?
Clar, perquè... hi havia una data, estava ja tot venut pel dia 28 de desembre, i ara ho anuncia ahir, que el 29 de desembre, l'endemà, nova data, noves entrades a la venda. I atenció, perquè...
Aitana Ocaña, rata de dos pates.
Han saltat ja algunes crítiques, gent que se sent ofesa.
Gent que se sent ofesa perquè, clar, quan es va vendre que l'Aitana faria un Bernabéu i va fer sold out de seguida, es va posar una mica de pressió en els fans dient que seria un concert únic, que hi hauria molts convidats, que seria una cosa com molt excepcional i que només passaria una vegada. Es va insistir una mica en el tema que no hi hauria més dates. I llavors, doncs ara, quan l'Aitana ha anunciat això, que a sobre serà justament l'endemà del que ell havia anunciat, la segona data, molta gent s'ha sentit una mica estafada perquè van pensar, Aitana, això no és el que tu ens vas vendre en el seu dia.
Correcte. Ella ho sap, ella mira el Twitter i ha volgut justificar-se i ara la sentirem. Però abans... Roger Escapa, bon dia.
Oh my God!
Bon dia, bona hora.
Tota teva, la Juliana, perquè sí, entenc que com a al·ludit...
He trucat sí. Com a al·ludit sí. I us estava escoltant. Sí. Soc un taxi que a mi de gravar una entrevista pel suplement. No, volia traslladar a la ràdio pública que Juliana Canet està convidada aquest estiu a un concert de Keane, que és un grup nou que ha descobert aquestes últimes hores. Li pago una entrada per... és a dir, jo hi torno a Berlín. Anem amb la Diana una altra vegada al mes d'agost. Aleshores, si ens vol acompanyar, està convidadíssima i em faig càrrec del meu cost de l'entrada.
Roger, que ho convida també els meus companys, perquè és que anar-hi els tres és un pla molt raro i no vull fer-vos d'espelma. Que només es podré fer els vídeos per Instagram de vosaltres morrejant-vos.
Sí, volem l'espelma. Estàs convidada, suposo que has descobert un nou món aquestes últimes hores amb aquest grup de música de millennials boomers com jo. Vull saber què t'ha semblat.
És que, és a dir, no és que m'hagi desagradat, però m'ha semblat com un Coldplay descafeinat.
Sí, és la comparativa que li fan, però bé, són molt millors.
Jo estic intentant-ho, eh? Vull dir que crec que també és una cosa d'agafar-hi una mica de lligam emocional,
sí.
No?
Sí, i després l'altra cosa és que ja trasllado directament la meva redacció al balcó de Pensar d'Esports i així ja ens separem definitivament.
Val? No!
Sí.
Bueno, és que clar...
Però és veritat, això, de veritat, que canvieu d'oficina.
Una ruptura en directe, eh?
No, crec que no em deixen, vull dir que allà no puc muntar la infraestructura allà.
Tu saps el malament que estaries amb la gent d'esports? Són 50.000 vegades més pesats que jo.
Segurament que sí, segurament que sí. Bé, ja està, no? Us deixo aquí amb l'Aitana, que sé que segur que és molt més interessant que ho pugui explicar, però ja està, volia fer aquesta invitació pública per tot, vale?
Doncs va. Molt bé, queda fet.
M'ho penso.
Sí, una abraçada. Tu,
que és un gran regal, això.
Adéu, Roger.
Adéu. Una abraçada.
Jo pagaria per no anar a aquest concert.
Però ara hi hauràs d'anar. L'Escapa, que es gastarà uns calés.
Només hi aniré si puc fer un report. En format documental, seguint la família Escapa Gómez.
Un reality?
Aquesta és la meva proposta.
Reportatge per nosaltres, ens donaries molt contingut aquí al programa.
Li proposaré a l'Escapa a veure si ho accepta.
24 hores amb Roger Escapa i Diana Gómez.
Molt bé, fantàstic.
Compro.
Fantàstic. Jo també compro. A veure, tornem a El Hormiguero. Ahir teníem l'Aitana i va intentar justificar-se per aquestes crítiques que ara comentava la Marta de posar una segona data al que havia de ser la data única del concert al Bernabéu.
Cuando pasó lo que pasó, yo pienso que saco las entradas del Bernabéu un año antes. ¿Por qué saco las entradas un año antes? Porque ni de flash pienso que voy a vender yo las entradas tan rápido. Entonces, cuando pasó todo eso, obviamente lo primero, la primera reacción del equipo fue como... hagamos un segundo. Y yo dije que no. Y me negué. Dije, no. Quiero que sea una fecha única. Quiero que sea una fecha muy especial. No quiero volver a hacerlo. Y lo decía. Me decía las entrevistas. Me preguntaban, oye, ¿pero harás otro? Y yo, no voy a hacer otro. Yo soy así.
Clar, i arriba un moment que ella, bueno, està decidida que no farà cap altre concert. No farà una segona data. Però hi ha un dia que es produeix el clic.
El porqué es porque llevo, no sé, desde entonces 6-7 meses de mi vida donde la gente ya no me para por la calle para decirme nada más que no sea vas a sacar un segundo Bernabéu. Cuando ya vas a hacerte el carnet del DNI y te sientas y la mujer ya no te dice ni hola, solamente te dice me he quedado sin entradas para el Bernabéu, ahí ya llamo a mi equipo y digo, ah, vamos a ver.
Bueno, tantes coses a dir, és a dir... Sí.
Jo li perdono, eh?
Mira,
a
però
mi si vol ficar una segona data,
però és que tu diu amb aquesta veueta, clar que li perdonaràs tot, però dona-te'n d'una cosa, l'Aitana no pot parar de justificar-se amb tot el que fa.
Això per
sempre
començar.
Sempre s'ha de justificar i donar explicacions per cada miniacció.
Que això vol dir, per una banda, que té uns fans supertòxics que no la deixen fer ni un pas en fals. És veritat que jo l'Aitana la perdonaria encara que hagués matat amb les seves pròpies mans tota la meva família.
Però, per tant, penseu...
no conto. Però sí que és veritat que aquest discurs, de, per una banda, aquesta falsa humilitat de jo pensava que no ompliríem el Bernabéu. Amor, no ets una cantant...
No me la crec.
No ets una cantant emergent, omples un Bernabéu i ho saps. Si m'estàs dient, si realment és veritat que la senyora que t'atén ha fet el DNI i després et diu no has omplert un segon Bernabéu, o sigui, per què no fas un segon Bernabéu, és que has de saber que ets lo suficientment famosa. Per què menteixes?
I que dubto que la gent només li pregunti del segon Bernabéu, quan la veu, que jo li tinc moltes altres preguntes abans per fer-li. Sí.
Estic segura que la paren més dient-li eres la deute.
La deute.
Així t'ho dic.
I jo us haig de dir una cosa. Estic dolguda amb l'Aitana.
Què dius, ara?
Estic dolguda amb l'Aitana, i no per això de la segona data al Bernabéu, sinó perquè per anunciar aquest concert va publicar un recull de fotografies d'ella amb una samarreta esportiva amb el número 29 de dorsal on posava Segundo Bernabéu, 29 de desembre, Aitana. I pregunto jo, Aitana, tu de quin equip ets?
Ara ho has dit.
Ja està.
Aitana,
ja
escolta'm una cosa.
El
tu no,
perdona'm,
tu no pots dir que el teu cor és blaugrana i penjar una fotografia on hi ha Bernabéu al dorsal. No, ho sento molt. Això és incompatible.
Si tu fossis artista, molt del Barça...
Faria un Sant Jordi?
Faria la samarreta com la de la Motomami.
Però no, depèn de tu.
Pel Barça, correcte, exacte. Spotify, patrocini.
On és Alfa?
On és Alfa?
Amb Barça. Senyal que no ets culer de veritat, Aitana.
No cridis, no cridis.
Escolta, no passa res, també, per no ser culer de veritat.
No, i estem parlant, crec que per boca de molta gent, que ho pensa.
Jo he vist molta gent ser tocada amb el tema aquest.
Ha renunciat als colors del teu cor.
I que, sobretot, quan veus la foto de l'Aitana celebrant el 5-2, aquell històric contra el Madrid, des ella amb 7 anys. Amb les manetes així.
El 2-6, potser.
O el que sigui.
Ella,
sincerament, no sé què celebra.
Però ella...
Però saps quina foto et dic? La d'ella, de petita, amb una samarreta del Barça, celebrant una victòria.
Però sí que hi ha un 2-5.
Segueixin del Barça, només estarà dos dies al Bernabéu i ha de fer
aquesta
promo.
Aquesta foto, i sé que el lloc que ha escollit per fer els seus concerts multitudinaris és Madrid i el Bernabéu.
Tinc ganes de rematar de nosaltres, ho sento molt.
Doncs controla't una mica. Fent dos Bernabéus, li diuen Pablo Motos...
Perdó, eh? Doncs és que com va dir l'altre dia la meva amiga Marina, gran oient d'aquest programa, acabo de descobrir que l'Aitana és catalana. Jo el dia que diguin acabo de descobrir que la Juliana és catalana, em preocuparé. Perquè amb aquestes coses l'Aitana només fa que incrementar els dubtes. La gent deixarà de pensar que és catalana.
Que no ha fet promo amb una samarreta del Madrid. És una samarreta que diu Bernabéu. Què vols que hi diguis si fa un concert al Bernabéu?
Roger, però no trobes que hi ha alguna cosa que grinyola aquí? Vaja, no sé, m'agradaria saber si la Rosalia faria aquesta foto.
Mira... L'única esperança que ens queda, l'únic que per mi la pot salvar, és que la cançó que farà amb la Julieta sigui en català.
Mira.
Jo, si aquí ja ens falla, em desapunto de l'equip Aitana.
No, no, perquè et farà un tall de veu justificant-se una altra vegada, dient, no, mira, és que jo no ho vaig pensar que seria així, que la gent s'ho prendria malament, i diràs, carinyo, clar que sí, t'ho compro tot, és que aniré al Bernabéu a veure't, jo
ens
també.
Ens l'estimem massa, és veritat.
Clar que sí.
Qui també farà dos Bernabéus serà la Taylor Swift, el 29 i el 30 de maig, i en Pablo Motos la compara amb la Taylor Swift.
No. El nivell Taylor Swift, ja, dos Bernabéu.
A Taylor, yo soy súper fan, muy fan. Yo la fui a ver en México y la voy a ver aquí en Santiago Bernabéu y así voy familiarizándome con lo que pueda pasar.
Passa amb l'escaleta, que li estic fotent gestos fa mitja hora, que em passi un paper que no tinc aquí. Passa'm-el, que veig que venim molt, molt malament de temps. Bueno, fan de Taylor Swift, suposo que tampoc ens estranya que se'n vagi a veure el concert.
Estarà a la zona VIP, ja està.
I a prendre mides. Hi ha un detall de l'entrevista que m'ha cridat l'atenció, que és quan li demanen si farà vacances i si descansarà una mica.
No, no descanso. En agosto tengo la suerte de que puedo...
¿Tienes el fin de semana?
Puedo descansar, no, es verdad. No, bastante descanso. Yo descanso, la verdad que sí. Mis padres sí que no descansaban cuando trabajaban.
Veus, aquest discurs funciona molt.
És aquí on ella m'enganxa. Quan hi ha aquesta classe obrera de nena que és d'allà de Sant Feliu de Llobregat?
Sant Climent.
Per tant, han deixat de treballar els seus pares...
I els ha solucionat la vida.
Segurament.
No se l'ha d'estimar, l'Aitana.
Com a filla única és el teu somni.
Sí.
La Belén i en Cosme, ella tenia una botiga d'alimentació i ell era comptable i soci d'un negoci de recanvis de cotxes i la seva mare té un compte d'Instagram que és el seu, Marta, ja ho he comprovat, que es diu B. Belén. Morales amb 30.000 seguidors.
Sí, i que
està ple de vídeos...
Un compte de fans.
Sí, sí, sí.
Però és que són els primers fans de l'Aitana, els seus pares,
sí, sí,
i es nota.
Vull dir que van deixar les feines i es dediquen a voltar amb la seva filla, que és una cosa que, si ho poden fer, és meravellosa. I a mitja entrevista, l'elefant a l'habitació...
És que clar...
Aquí crec que molt bé Pablo Motos, que espera uns 12-15 minuts a treure el tema. Suposo per si la cosa va pel pedregar.
Acabes de felicitar en Pablo Motos.
Aquí es noten els anys de tele, de Pablo Motos, fixa't.
No, aguantant, dic, bé, sí. Fins a la meitat. No crec que ho faci per ella, que ho fa per mantenir l'audiència pendent del programa. La seva relació amb Sebastián Yatra, què passa aquí?
El 26 de abril sacaste un nuevo tema junto a Sebastián Yatra. Qué bonito. Se llama, a ver si soy capaz, Akurekiri.
Decidimos llamarle Akurekiri, a Sebastián le pareció una idea fabulosa porque la verdad es que suena muy bien.
Claro, y aquí es donde hay un jaleo que yo entiendo, claro. Es una canción que cantas con tu ex, entonces empezaste a componerla durante el viaje. Pero luego ya lo dejáis y yo aquí ya me he perdido.
Y todos se han perdido, ¿no?
Entonces...
Estamos todos perdidos.
Claro.
Estamos perdidos.
La canción era, en principio, solo para ti.
Així comença.
Mira,
a introduir el tema.
A favor de Pablo Motos. Una noia ha de reflexionar. En aquest cas estic a favor d'ell. Va molt bé que es faci el tonto. És que potser és veritat que aquí no té ni idea del que està passant. I va molt bé perquè nosaltres, que ens creiem amb les nostres teories, que en sabem tant, de vegades ens fem un embolic i és molt millor anar d'humil i dir, escolta'm, què està passant aquí, Aitana? Que la gent com jo no entén res.
Pregunta honesta.
Crec que és un paper, però ho fa molt bé, eh? Perquè llavors sí que insisteix ja una miqueta més en Pablo Motos amb la seva relació.
Lo que...
Pero, ¿qué quieres?
No voy a insistir, no voy a insistir mucho en esto porque sé que no es cómodo, pero
dime.
¿Os imaginabais que la gente, por el hecho de hacer un videoclip, iba a especular con que habíais vuelto?
Sí, por supuesto, o sea, hay un montón de especulaciones y es que realmente nadie sabe nada. Digo, yo tampoco. No, sí. Es verdad que yo soy muy vergonzosa con mi intimidad. Esto es una cosa que hemos compartido los dos. Como profesionales, queremos
claro.
también que el foco sea la canción y por supuesto que nos queremos mucho y a la vista está, así que es muy difícil también fingir, ¿sabes? Es que es real, nos queremos un montón, pero ya no quiero contar más porque a mí me da mucha vergüenza y lo paso mal,
Estás en tu derecho.
Sí, o sea, hay cosas que las quieres cuidar, ¿sabes? Y dices, uy, ¿cómo lo hago? Y se mezclan cosas y es normal que
sí,
la gente diga, tía,
es como
¿pero esto qué es? Y es como,
pero,
bueno.
¿Sabes? Es el efecto contrario al final porque es como cuando le dices a un adolescente no pises el césped, date la vuelta y ya está pisando el césped.
Y lo entiendo, si es que lo entiendo perfectamente. ¿Sabes qué pasa? Que lo entiendo. Si yo estaría igual, yo estaría como, ¿y estos dos qué? ¿Sabes?
Juliana, cada vegada passa una paraula amb el dit que et fa mitja hora.
Què vols, la cinta tensió també?
Home, a veure, per començar. Aitana Ocaña, que ningú t'estima més que jo, però en aquest mateix plató on ens estàs explicant això, vas fer promoció amb el teu exnòvio, Miguel Bernardó.
Això és veritat.
Quan ja ho havíeu deixat, a la vista està, esto no se puede fingir, es pot fingir perquè tu vas fingir durant tota una campanya promocional de la teva sèrie.
Et recordo que és actriu ella també, eh?
Efectivament.
Cada cop més bona actriu.
Ojalà alguns tinguessin el talent que té ella, que s'hauria d'endur ella, un Goya, l'any que ve. Això per començar. Per tant, tampoc m'ho disfressis de timidesa, no, és que sempre m'ha fet molta vergonya parlar de la meva vida privada. Mentida. Per què menteixes? Després queda claríssim que estan totalment enamorats i que, com molts oients ens han dit, qui mana en aquesta relació és Sebastián Yatra. I jo em crec 100% que ella realment encara no sàpiga ni què ha passat.
Però
perquè
una
ell l'ha fet anar per on ha volgut.
És veritat, però els periodistes, quan els paparazzi els persegueixen per separat i els pregunten, escolta'm, en quina situació esteu vosaltres dos? A l'Aitana acaba dient com que ella no vol dir res i que sí, que està contenta, però que fins aquí les preguntes. I en Sebastián reconeix que sí que estan muy felices los dos juntos. Per tant, és ell qui sempre confirma la relació i ella que es manté una mica l'expectativa, potser perquè espera que ell digui que sí.
És que ella no ho sap.
És que ella no ho sap.
És que ella no sap si hem tornat o no.
No està parlat, no ho hem parlat.
No, jo crec que si fas una promoció junts d'aquesta cançó està parladíssim. El que passa és que jo crec que ella necessita l'aprovació i la seguretat d'ell constantment. Perquè si no, se sent que està com fent de funambulista.
Està sota la Sebastián Yatra gaze.
La seva mirada i la seva validació constant,
té un petit Sebastián Yatra dins validant tot el que fa o el que no fa. És així, em fa patir, eh? Perquè en una relació sentimental que sigui tota l'estona l'altre el que mana i el que l'ha fet anar per on ella ha volgut tota l'estona, ara ho deixem, ara tornem, ara sí, ara no, ara fem aquesta cançó tot el rato, és que estic segura que ella no ha pres ni una sola decisió.
Espero que no pateixi.
Patirà, ja t'ho dic ara. Com si... Bueno, mira, jo no vull cridar el mal temps,
Toquem fusta.
Que aguanti el Bernabéu, no, amb en Sebastián, no? Sí. Com a mínim.
Sí, que no se'ns foti bramar a cantar de Killers.
Que va dir que el portaria de convidat, no?, en aquestes actuacions.
I que no descarta fer una ploradeta, això també ho ha dit, perquè cada cop que canta la cançó diu que es fot a bramar.
Ja, vull normal, Anna. Ja m'hi poso jo.
Si tens un exnòvio que t'ha tractat així i un nòvio actual, porra.
De què?
Petó. A l'escenari.
A confirmació, no?
I tant.
Vull dir que si no hi ha petó, gairebé estàs confirmant una altra cosa, si no es fan el petó a mitja cançó, no? Però bueno.
Com ens fa patir la Itana?
Sí, veig molt patidora amb aquest tema, i això és perquè te l'estimes.
Clar, i tant.
És perquè te l'estimes.
Sí.
El mes de febrer, recordeu que van coincidir la Itana i l'Anne Hathaway en a la Setmana de la Moda de Milà?
Sí, és veritat.
Què es van dir? Ho explica.
Me metieron en un sitio donde yo no me sentía parte de eso, porque me metieron en un backstage con gente tan guay que yo cuando entro y veo ahí al lado mío a Anne Hathaway, digo, ostras, se han equivocado, me acabo de colar yo en un lugar que no me pertenece. Y con mi manager le decía, bueno, actúa normal, como si esto no pasase. Yo no digo, yo ni la miro, porque es que si me quedo mirándola, digo, voy a intentar estar a la altura del lugar donde me han metido, ¿sabes? En una mesa, de repente viene Hathaway por la derecha, coge el agua, me giro y le digo, hola. De repente me dijo que, ay, eres la persona más mona que he visto nunca. Y yo, ¿cómo que? ¿Pero cómo me vas a decir tú eso? Estuve hablando ahí un rato con ella, me dijo, sí, porque a mí me gusta mucho hacer películas así. Y yo, sí, por supuesto, yo lo entiendo todo lo que tú quieras hacer. Yo estoy a favor de eso. Y nada, la amo, fue muy loco para mí. Y me dijo, luego te voy a buscar en Spotify. Y yo, claro que sí, Anne Hathaway.
Estic amb les amigues fent un cafè en una terrassa.
L'Anne Hathaway, que per cert, fa res, també va explicar que era molt fan de la Rosalía i que, sobretot amb Malamente, se li va quedar dins del cap. Vull dir que pot ser que ara es faci fan de l'Aitana.
Podria ser.
L'Aitana, ja oficialment, mentidera compulsiva. O sigui, per què fas veure? Fas veure que no ets una estrella internacional?
Jo m'ho crec que no se senti a l'alçada d'Anne Hathaway.
Per què fas veure que no saps el top 3 d'artistes cantants a Espanya famoses? Per què?
Perquè potser té aquesta sensació del síndrome de l'impostor quan va segons quins llocs, ho entenc, a Milà, a un esdeveniment de Versace, em sembla que era, i et foten al costat d'Anne Hathaway, potser sí que penses que s'han equivocat, no?
No, si ets l'Aitana, no.
No?
No ho sé.
Ja fa jo massa, entenc, que és molt famosa.
Ja és que ja fa molts anys, 2017, eh?
I evidentment estàs en un nivell diferent, ja ho saps, però també estàs en una fashion week on aquests crossovers també es produeixen.
Però sí que em crec que hi ha una part seva genuïna, eh? Jo la veig així, una nena molt innocent.
Tu penses que és falsa modèstia?
Ella també sap que el que ens agrada a nosaltres és aquesta Aitana que omple dos Bernabéus i dius, com ho puede ser? Com si aquesta és la seva primera cançó ahir. Sí. I ella sap que això ens funciona i ens ho dona, però crec que arriba a un punt que també pot senzillament admetre que ets una estrella internacionalment famosa.
Una cosa, que és que de veritat tinc aquest pensament cada dia abans d'anar a dormir.
Yeah.
Què pensa en Biel Juste? Vaig estar mirant si li havia posat like a alguna publicació de Cureiri. Ni una! No es posen like des de principi de febrer.
Veus com no són amics?
I la germana
no
han quedat com amics?
I la germana Juste anava penjant Instastories, eh? A part que el Biel sí que és súper del Barça. Això sí que li deu haver sabut greu.
Ui, aquí no hi haurà like, la foto del Bernabéu.
No, que no l'esperi.
Bé, deixem aquí el tema i tant, que Déu-n'hi-do, ens ha ocupat mig programa.
Una mica més i ja entra l'Oscar Fernández,
no,
eh?
No, mira, anirem a publicitat, reordenem l'esquelet aquesta que tinc aquí i decidim què fem.
Perquè
ja és una bestiesa. I ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Bé, passen 5 minuts a 2:15, ja hem reorganitzat aquí tot el material, perquè és que ens hem tornat bojos amb el tema de l'Aitana.
Rebem crítiques per parlar massa de l'Aitana, i a mi em sembla que mai és suficient.
No, ja
jo
estem...
podria fer 7 programes especials de l'Aitana.
Rebem teories ara d'oients que ens diuen per què ho fa el Bernabéu i no ho fa l'estadi del Barça o el Sant Jordi.
No, a l'estadi olímpic. És perquè fer-ho en un estadi de futbol és molt més barat, ho abarateix costos i et quedes molts més dinerets per tu.
Però l'estadi de Montjuïc és un estadi de futbol també, no?
Bueno, sí. Però not the same, entenc. No sé molt bé quina és la diferència.
Bueno,
podria ser un expert.
Més capacitat. Bueno,
això llueix tema per Pau Espark.
No, sí, deixem el tema aquest perquè ja portem prou estona parlant-ne. Sí. Qui també ha parlat és la Jedet, la cantant i l'actriu, i també una gran amiga teva, Juliana. Ho ha fet al podcast Maig de los 40, on parla de flirteig i de lligar, i Déu-n'hi-do quin titular que ens ha regalat.
Sí, bàsicament ens ha explicat quina és la tàctica que segueixen molts futbolistes famosos a l'hora de lligar i tirar-li la canya a Instagram. I molts d'ells en parella. ella.
Los peores son los futbolistas. Te hablan, ven que lo has visto, borran el mensaje, nunca te siguen, vuelven a hablarte por si no lo has visto bien, porque tienen mujeres y todo lo Lo que no saben es que tú vas haciendo capturas de todo. Te escriben por privado o te hacen follow, un follow rápido a ver si lo has visto, y luego cuando ven que has visto el mensaje o que no les has contestado, te lo borran. Pero yo ya he hecho así. A lo que no saben también algunos es que yo les he hablado a las novias. Ya no lo hago más porque ya paso en general. Porque luego he salido yo escaldada. Le estoy diciendo que tu novio te ha hecho esto, estoy mandándote las pruebas y acabas con él y me pones a mí de mala. Pues me meto el dedo en el culo y me hago la muerta, ¿sabes?
Gran expressió aquesta del final. Jo aniria a PAMS per repassar tot el que ens diuen 30 segons perquè hi ha molt titular gros. Ella parla de futbolistes, val? Els que practiquen aquesta estratègia. No sabem de quin club ni de quina divisió perquè ella no posa noms ni cognoms. La pràctica en qüestió és escriure missatges directes a punta pala cap a la persona a qui li vols tirar la canya sense que t'hagin seguit prèviament. Llavors, si no funciona, fer la tàctica de ara et faig follow, ara et faig un follow, perquè així et surti com a dalt de totes les notificacions
per
i tu puguis veure.
Clar, l'atenció,
per captar la teva atenció, perquè és clar, tot això ho fan d'amagat, no poden posar-te a seguir que allò es vegi que estàs seguint a tal persona, tot això ho fan d'amagat perquè alguna cosa tenen a ocultar.
I transfòbia, eh? Poder també ser
futbolistes. Probablement. I si veuen que has llegit tots els missatges però no diu res, esborren el missatge perquè Instagram t'ho permet fer.
Sí.
I sembla que no hi hagi quedat rastre del delicte, però ara bé, la GD treballa molt ràpid perquè fa captures de pantalla de tot el que li envien i ho fa arribar a les parelles dels futbolistes. Encara que de vegades, com bé deia al final, s'enfadina amb ella com si fos la malvada de la pel·lícula.
És la Robin Hood de...
Sí, sí.
De les parelles dels futbolistes.
A mi m'encantaria que digués noms, eh?
I la GD...
És el que necessito.
Vindrà un dia al programa i a la que jo l'apreti... Re, un segon? Ja ens els ha dit
com
tot.
Com t'estima, tu, eh? És una cosa...
Sí, però ara fa molt que no ens fem... És que la GD ha estat una època en perfil baix, també.
Sí, per... home, perquè sí, és normal amb el que va passar l'any passat a la gala dels Feroz.
Sí, sí, sí. Bueno, i que crec
veritat,
que... Sí, ha estat més centrada en ella i em sembla molt bé.
Escolta'm, aquesta manera de lligar teniu la sensació que és exclusiva de futbolistes o de VIPs?
Sempre es diu que...
pràctiques?
Sempre es diu que els futbolistes són els pitjors. Això ho diu tothom. Nosaltres no ho hem experimentat.
Jo conec periodistes que han seguit aquesta tàctica. I bastant, ja arriba un punt gairebé d'assetjament, eh? Amb el tema dels missatges.
Risto Mejide, jo crec que això és intuïció, pot ser un tio que ho practica.
Clar, jo no
que a Instagram li agrada molt.
No parlo d'aquestes altes esferes, jo parlo a nivell més
català.
Mitjà català, sí.
Bueno, és que aquí, a nivell mitjans
catalans... I parlo per mi, fixa't què et diré.
Mira, fixa't. No, ja et diré, aquí en els mitjans catalans, si ens poséssim a parlar...
Bueno. Uf.
De com lliguen certes
només
persones.
Només podríem treballar les noies.
Et refereixes.
I no totes.
Si un dia, si estirem el fil... allò acabarà sent una merceria de la de fil que hi ha per anar estirant.
Bueno. Sí.
Bé, com ja vam avançar, diumenge es van reunir a la Catalunya Nord els nous concursants de La Travessa i la Laura Escanes per començar el rodatge de la nova temporada. Doncs bé, tenim alguns detalls de com van aquests primers dies, que no estan sent fàcils pel que ens arriba.
No, es van trobar tots a l'estació de Portbou, com vam comentar, i sortien concretament des de Cervera de la Marenda, que és allò de Cervere, saps quan agafes un tren, que a vegades vas direcció Cervere? Doncs és allà. La Laura Escanes ahir compartia els seus instastories que estava plovent. A bots i a barrals, però d'una manera bestial, i concretament va penjar-ho en un vídeo, no?, dins d'unes... Nosaltres podíem veure que estava en una zona urbana, on tot estava realment molt inundat, molta aigua, i deixava escrit The Real Travessa, la travessa real, no?
Sempre els plou, eh?
Sempre els
gent.
Plou. Gràcies a la a les investigacions d'aquest programa hem pogut saber que aquest vídeo que va compartir la Laura Escanes va ser gravat des de Palafrugell. Hem fet zoom i hem pogut veure que hi ha allà un senyal de pàrquing
molt
que
bé.
Posa Ajuntament de Palafrugell.
Periodisme.
De vegades és això, la investigació. Ja n'hi ha prou, ja n'hem tingut prou. Aquesta informació ens és molt útil perquè ens descobreix el següent. Tenint en compte que van sortir diumenge des de Cervera i que ahir dilluns Laura Escanes compartia una instastòria a Palafrugell, podem saber que porten fet, segons el Maps, 77 quilòmetres.
Bona investigació, aquesta.
Això, si no han vorejat el mar per la costa, passant per Cadaqués, per exemple, que també seria una possibilitat, implicaria encara més quilòmetres, perquè el que et planteja el Maps és una travessa més curta, no com travessant per dintre. Però si fas tota la costa vorejant-la, això, bueno, se te'n va molt més enllà.
Impossible que ho hagin fet, això.
Estem parlant d'uns 20 i pico quilòmetres al dia.
Marta, perdoneu.
Que és una mica el que els han dit ja els concursants que es preparin per fer uns 20 quilòmetres al dia.
Marta, sí. Tu que dius que és impossible, jo crec que justament és molt probable que ho hagin fet vorejant la costa o que almenys fos el plan inicial, perquè això és expedició mediterrània i la idea era que hi hagués molt de mar.
no?
I aquesta ruta, per com la
però
dibuixen...
Però necessiten dies de descans, no ho poden fer tot seguit, eh?
No sé com ho pensa, que aquest cop hi van més dies, potser justament per això.
Per descansar. Jo crec que algun tram l'hauran fet amb furgó.
I en Marc, si els va enganxar tempesta, no sé si això ha alterat els plans.
Sí, segur.
El
jo el que penso és, tenim present això, que és l'expedició mediterrània, i estava plantejat no fer gran part de la travessa pel mar...
Ai, Déu meu, que estiguin tots bé, eh?
Com ho han fet? O sigui, a mi això em fa patir moltíssim, perquè amb la pluja que hi ha hagut no tinc clar si deuen haver seguit la travessa tal i com la tenien plantejada en un inici, o si han fet canvi de plans, que suposo que també és part de la gràcia de l'aventura, no? Canviar de plans, de ruta, improvisar, que mai saps el que passarà, que se't pot fotre a ploure, i de sobte ja no pots posar els concursants allà nedant perquè es poden fer mal amb les roques o amb el que sigui, o potser han sigut uns salvatges i els han deixat allà amb neopreno igual, que també pot ser molt emocionant. No sé, esperem que també hi hagi alguns dies amb sol, perquè això de la pluja pot ser molt angoixant també com a espectador.
Jo el que estic veient per gent que treballa a la travessa i que ha penjat contingut a les xarxes és que ara estan en un punt d'escalada.
Ah, bona aquesta.
Que hi haurà escalada, tot i
bona
ser...
aquesta.
I jo el que he vist també per gent que també segueixo les xarxes és que la Laura Escarnes no s'ha mullat en cap moment, eh? Ni peus, va tot el rato amb una personeta que li porta el paraigua. He vist com carauava trossos realment inundats... Ella pujada a coll i ve de gent.
Sí.
Tot per la mullar-se els cauets.
Ella la princesa.
L'he vist estirada en el llit de l'hotel.
Ella està bé. Podem patir pels concursants, però ella, tranquils, que està bé.
Un detall que no sé si a la primera travessa passava, però en aquesta sí em fa patir les tempestes que hi ha aquests dies, però sé que hi haurà acampada.
Oh!
Sé que passen la nit al ras.
Hosti.
Havent d'acampar a l'aire lliure. No sé si ha trastocat els plans aquesta tempesta.
I no sé com han fet els càstings, però espero que hagin estat més exigents que l'any passat, perquè l'any passat ja es veia que hi ha gent que no està preparada per fer tot el que estan fent aquest any. I les parts de mar, etc.
Sí, sí.
Que eren gens que estaven molt forts, eh?
Sí, sí, però la part de mar va costar més.
Clar, que hi ha molta més exigència física, jo crec, aquest any també.
Bé, veurem, perquè realment els primers capítols, si suma la tempesta i tot plegat, poden ser èpics, eh?
Sí, com a espectador ho agraeixes.
Exacte, des del sofà de casa...
També vols algun dia més plàcid, eh? O sigui, jo m'imagino tota la travessa amb pluja intensa i m'agafa una angoixa.
A veure, ja anirem seguint el pronòstic del temps per veure qui els enganxarà.
I si ens van deixant aquestes engrunetes, podem anar seguint fins i tot la ruta i on paren.
Els trepitjarem la temporada, ja veuràs.
Exacte, ho avancem tot aquí. 3 minuts i 3 quarts de dues. Tenim novetats de Rosalia, com sospitàvem, serà ambaixadora de la marca de roba Dior.
Veig que he de parlar jo, no?
Sí.
Diu Juliana, dos punts, si et va bé.
Sí que ho diu, sí que diu. Doncs sí, tens raó, Roger. A la Met Gala, la Rosalia anava amb aquell vestit negre de Dior i moltes veus ja van apuntar que al darrere hi podia haver el fet que ella es convertís en la imatge de la marca.
Sí.
Una mica criticat, va ser fins i tot aquí en aquest estudi, això.
Sí.
Doncs serà així perquè la firma de luxe francesa ha anomenat la Rosalia ambaixadora mundial de Dior i ja s'han publicat les primeres imatges amb ella on llueix la bossa més icònica de la marca, que és el Lady Dior, aquest bolso així... Per mi lletgíssim, però això
com
ja és opinió personal.
Sí,
com a coixinat, negre, petitó, no? Com el... Se suposa que és bastant clàssic. Això significa que Rosalia representarà Dior. No sabem a quin acord han arribat, però a principis de març hem de recordar que la cantant va visitar la seu d'Inditex i es va especular que no fos que estava preparant alguna col·laboració amb Zara o alguna altra marca d'Inditex com ja havia fet amb Bershka, no, amb Pull&Bear el 2019.
Però això és compatible, no ho sabem. Suposa
clar,
que sí.
Això és, que, sí. Això és el que encara està per descobrir.
I com
no?
Es va dir que era una visita personal, eh?
Home, és que anava amb patinet. I...
Però és que potser ho era una visita personal, perquè realment a mi em costa de veure que pugui ser l'ambaixadora de Dior i al mateix temps fer una col·laboració amb Inditex, però no sé...
Clar, una cosa és més fast fashion i l'altra és alta costura.
Sí.
Llavors també em pregunto, per exemple, a la Fashion Week de París de l'any d'aquest setembre, ella podrà anar-hi vestida de Prada, com ha fet algun altre any, per exemple?
No, jo crec que només pots anar de Dior, com li ha passat a la Margot Robbins, van explicar amb Chanel.
Per mi,
tens un error.
Perquè, a més, ella podria col·laborar amb qualsevol altra marca de luxe que la representés
més. Sí, és estar lligada de peus i mans durant unes quantes temporades.
I que Dior no fa tant... Per mi no fa gaire per
ella. Però aquí ens descuidem una variable que és el dineral que li deuen haver pagat.
Però tu creus que Prada...
Passa a agradar-te el que sigui, eh?
Tu creus que Prada, que per exemple per mi és una marca que fa molt més per la Rosalia, no li pot pagar aquesta mateixa pasta?
Potser no. Una altra novetat de Rosalia és que ja pot tornar a sonar a TikTok. Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per tant, s'ha resolt, això?
Sí, hi havia el conflicte que vam explicar a principis d'any quan la discogràfica Universal, que no només representa Rosalia, sinó també Aitana, que se n'ha parlat molt avui, Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles o Adele, doncs són alguns dels noms d'Universal, que va trencar les relacions amb TikTok perquè fins aleshores tenien un contracte que permetia que els usuaris de la xarxa pengessin vídeos amb les cançons d'aquests artistes, però Universal va dir que deixaria de ser així perquè TikTok no no pagava el valor just que té la música. I durant una setmana, certament, a TikTok no podien sonar les cançons dels artistes d'Universal, tot i que sí que continuava havent-hi versions de les cançons. Uh-huh. Que no sé si això ha fet que es replantegés el trencament de relacions, perquè a efectes pràctics sonaven els artistes amb cançons diferents.
Però la pregunta és qui ha cedit. Si ha cedit TikTok o ha cedit Universal?
Jo crec que TikTok, no?
En realitat no ho sabem, perquè el tema és que es trenca la relació entre els dos i els dos es tornen a posar d'acord ara, perquè des de fa uns dies els usuaris ja ho han notat, es poden tornar a posar les cançons originals.
Per fi podràs respirar tranquil, Pau, ja i podràs tornar a fer TikToks ballant.
Sí,
ballant,
sí.
Amb tots els trens.
Sí. Ho està desitjant. El fet és això, que ara diuen que aquest nou acord té beneficis per als artistes, que farà que hi torni a veure la seva música a la xarxa, i els artistes cobraran en principi millor, tenen més facilitat per promocionar-se, i TikTok, que això era un punt bastant clau, es compromet a eliminar la música que es pengi generada amb intel·ligència artificial.
Quina feinada, eh?
Sí, perquè a més els últims mesos han circulat moltes cançons fetes amb IA que en realitat eren falses.
Efectivament, el Bad Bunny i la Bad Girl, pobrets, van rebre molt. S'ho van prendre de maneres diferents perquè la Bad Girl ho va abraçar i en canvi el Bad Bunny es va enfadar molt i la gent el va ridiculitzar, que és com si fos una imatge modificada. Tothom se n'adonaria que és gravíssim que estiguin jugant amb la seva imatge. Sí, sí. Però com que és la veu, és ell que no sap admetre que una màquina ha fet una cançó millor que ell. És fort, eh?
No, jo estic reflexionant. Estic processant, a vegades em costa, també és veritat. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
El tema de la intel·ligència artificial, què? Et preocupa?
Mira, aquesta és la meva preocupació ara mateix.
Una noia que ha dormit 2 hores.
A quina hora has anat a dormir?
Doncs sí, ben bé, això. 5:45.
Sort que tenim. La nostra investigadora nocturna.
Doncs sí, perquè cap de vosaltres estaria disposat a fer aquest sacrifici pel programa,
ja
eh?
Que sóc
un gran fitxatge.
Has anat a dormir tardíssim per culpa d'això.
Benvingudes i benvinguts al Desconcert d'ICAT 2024. Jo us demanaria, sisplau, molt de soroll, molta fressa, que avui hem de cremar la sala Apolo.
I es va cremar la sala Apolo, finalment?
Es va cremar fort, la sala Apolo.
Però escolta'm, Desconcert, quina hora va acabar?
No, el Desconcert, doncs, com cada any, jo què sé, no va acabar gaire tard, era una cosa que començava a les 8, enteneu-me? Però després, en aquell carrer del Dimoni, perquè és que aquell carrer té una mena d'ambient que tu respires i no pots marxar d'allà, et quedes segrestada, doncs va fer que ens quedéssim tots allà enganxats al terra, aquell ciment, fins a 4:00 o 5:00 del matí, que vols que hi fem?
A més, hi ha aquell terra ple d'alcohol enganxifós,
sí.
Que realment es fa complicat.
Hi ha una història allà, en aquell carrer.
Fem una pausa i de seguida tot el que es va viure en el carrer del Dimoni de Barcelona ahir a la matinada.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. EAE Business School patrocina aquest espai.
I les 2 del migdia. Ahir va ser una nit moguda al Paral·lel de Barcelona, ara batejat com el carrer del Dimoni per Laura Grau.
És que ho és.
I el més important és que s'hi va celebrar una nova edició del Desconcert d'ICAT, que presentaven la Berta Roca i el Frank Lluís Giró.
Benvingudes i benvinguts al Desconcert d'ICAT 2024.
A veure, a mi el Desconcert m'apassiona, m'encanta, perquè fa que dos artistes molt diferents, que segurament m'agradin els dos, o que ja els coneguem els dos, col·laborin per versionar un tema. Llavors, vam sentir parelles tan rares i estrambòtiques en aquesta edició com Su i Boye. Déu-n'hi-do el xoc que vam muntar, perquè ja us imagineu aquestes dues persones juntes. Cantant KCO, Bernat i Meritxell Nederman cantant Beyoncé, o la Venus i les Al·lèrgiques al Polen versionant un clàssic de Joan Manuel Serrat.
Paraules d'amor senzilles.
Bé, no?
Superbé, després s'anima, eh? La cançó, vull dir que fa una pujadeta que...
És que la Venus impacta. És molt guai.
Molt. I a més sembla que aquest grup ja sigués conformat de fa temps. A mi que la Venus cantés amb les Al·lèrgiques al Polen no em sorprendria per res, però és que la química que hi ha entre aquesta gent... Parlem-ne, escoltem-nos i després en parlem. Va.
Sí, jo crec que em passa bastant. A veure, realment tenim estils molt diferents, però, no sé, crec que hem trobat una manera guai d'encaixar la cançó, no?
Sí, hem barrejat estils, connectat amistats...
Sí, al final, clar, és que som amigues, llavors això també ho ha fet com més fàcil. O sigui, quedar no era com... Ai, he de quedar amb un grup que no sé ni com es diuen, o que, sí, plan, que no sé com es diuen com a persones, o que no sé quin estil potser se senten còmodes. Jo ja sabia més o menys quin era el seu estil.
De diferents moments la cançó, ja ho veig.
I aquesta conversa entre la Venus i la Maria...
N'hi ha una que porta aquí una espècie de rotllo raro...
Hi ha una tonteria entre aquestes dues.
Primavera, visca.
No, és que jo les vaig agafar allà entre uns riures i una història que jo pensava, noies, no és el primer cop que quedeu, per assajar aquesta cançó, ja t'ho dic ara.
Hi ha una química, és veritat.
Bé, la seguirem de prop perquè són aquest tipus de safrejos que queden una mica tapats i que després potser són dels més interessants.
No, i tant.
Després, també hi va haver una actuació del Poni Pissador i Joan Garriga amb una cançó original. Es van llançar a la piscina i van fer els dos un tema propi que no havíem sentit mai.
Fa bon temps i fa airet a la gandula. Tot just toquen quarts de set a la gandula. Si riaga espalla, jo et fa xupet. Fem les delícies d'un bon grumet.
Parlaven una cançó inèdita que van estrenar aquí al desconcert.
Sí, una cançó que es diu La Gandula. Jo pensava, això deu ser una versió de, jo què sé, d'alguna cançó de la Marina Rosell que no coneixem.
I no.
I de cop em van dir, no, això ens ho hem patillat nosaltres. Ens hem tancat a l'estudi i hem dit, anem a fer alguna cosa.
Són tan creatius.
Doncs sí, la veritat. I tots estan com un llum, perquè també el Poni Pissador i Joan Garriga flugeixen bastant de la mateixa corda. Però vaja, sentim-los perquè estan ben sonats.
És la nova cançó que hem fet. La traurem, sí, encara no li hem dit al mànager, però en principi a finals de juny. I vam decidir aprofitar l'ocasió per fer una cançó de l'estiu. Nosaltres el teníem a la llista de col·laboracions que ens feien il·lusió i quan el Guillemino ens ho va proposar vam dir, pues ens encaixa. I llavors també teníem
doncs
la idea...
Doncs ganes de sentir-la ben gravada també, perquè em sembla que ahir el desconcert va haver-hi alguns problemes de so, que molt ben salvats per Frank Lluís i per la Berta i aquells moments incòmodes de que s'estan acabant d'arreglar coses i tu has de xerrar, que nosaltres com a locutors ja sabem com funciona això.
És que és dificilíssim perquè hi ha 1.000 artistes, no? Els canvis són rapidíssim,
clar.
És com, mare de Déu.
No, sí, molt ben salvat, la veritat. I per últim, també volia comentar-vos una actuació que jo crec que ells es devien morir d'il·lusió de fer-la i, per tant, ganes de veure'ls a l'escenari, que són La Llum i el Triquell junts.
Oh. Yo te espero al otro lado, te espero al otro lado, yo te espero al otro lado.
No vull viure 100% la mà, que em projecta una pantalla, però no em sento il·luminat. Si no, una papeleta de sol metre no em tira. Soc conscient de qui m'explota.
Quins són els preferits d'Eufòria 1 per sempre?
Ostres.
Doncs sí. Van fer un remix d'aquests que tots dos són... Bueno, ja sabeu que són que els agrada fer coses rares, doncs no s'entenia res del que estava passant en aquell escenari, però et quedaves enganxat mirant.
Estic atrapada.
Sí.
Seguint-la.
No entenc res del que estan fent, però vaja.
Bueno, i que fa il·lusió perquè saps que venen del mateix programa i aquests retrobaments que no ens poden agradar més.
Ens ho van explicar així.
És com una espècie d'amics molt raro, de també com coses que no ens han donat de temps fer. Aleshores, aquí queda aquesta versió del desconcert. També mola tenir com diverses versions de tot perquè es puguin gaudir diverses coses. Així que és una cosa especial. I sí que hi ha cançons tant seves com meves. En realitat, aquesta versió per avui és una miqueta la puteta del que podria ser en res, en realitat. Així que sí, potser sí.
Però des d'aquí demano una cosa als companys d'ICAT, que si ho poden fer, aquestes actuacions i aquestes cançons, que les pugin a Spotify.
Ui, tant.
Que les puguem recuperar fàcilment.
Mira,
no?
Amb el que va costar penjar la cançó de Manel i Peu
de Jo Competeixo.
Jo crec que van haver de ser ells que se la van baixar del 3CAT per penjar-la a Spotify, podem esperar asseguts,
No, o que les gravin bé els propis artistes i que les pengin ells, perquè també el directe de vegades hi ha alguns errors que no cal que estiguin gravats, jo crec.
Escolta'm, no va ser l'única cosa que va passar ahir al Paral·lel, perquè ho comentàvem i clar, van coincidir dues coses de dues ràdios al mateix dia, a la mateixa hora que hi havia el desconcert, hi havia els premis RAC 105.
Per mi fora de lloc. I tant,
llavors,
mira que
teníem...
hi havies el calendari. No, mira, es veu que sí.
Dividida, no sabia si anar a un lloc o a l'altre. Nosaltres vam anar a casa nostra,
clar,
a ICAT, però em consta que se't va veure treure el cap també per RAC 105.
Home, jo vaig fer unes corredisses per aquell carrer, que sort que estava tot a 50 metres, perquè és que si no, sí que haguéssim tingut un problema. Doncs bé, també van ser els premis RAC 105, som tres famosos i mig a Catalunya i estàvem tots dividits, però ens vam acabar trobant. Perquè, com us deia, allà hi ha un forat negre on tothom acaba, que es diu Sala Plataforma.
Això és una discoteca.
Això és una discoteca que està al costat d'Apolo, que és una mica on la gent va fer la prèvia abans d'entrar o quan et quedes sense espai. I allà ja va començar a veure's que la gent anava una mica descontrolada, que hi havia primavera en l'ambient i que els lavabos de la Sala Plataforma...
Ai, no!
Ai, per favor, vigilem.
Que
és el migdia, Vigilem. Hi ha nens anant cap a casa a dinar.
Anem a dir-ho el millor possible. Sí. Un dels grans protagonistes de la nit, dels Premis RAC 105, una cara molt coneguda.
Cantant o periodista
artista.
O comunicador?
Artista.
Artista?
Ai, ai, ai.
Home?
Home, se'l va veure als lavabos de dones de Plataforma...
Ai, per favor.
Jugant a jocs de persones adultes. Oh, ja està, deixem-ho així.
Però a més a més, molt aviat, a les 11 de la nit.
Però a la vista de la gent.
Sí, clar, ho va veure tothom.
Per això
ho sabem.
Allò, que per mi és una mica senyal de decrepitud.
Home, és un artista, estem parlant d'un artista de primera línia famós.
Sí,
no?
Primeríssima sí, línia.
Deu estar la seva flopera, de cadència màxima, per acabar així.
No pots estar, no pots anar al lavabo de Plataforma i fer això.
Agafa
un hotel.
No, és que agafarà una infecció al final, perquè clar, ja no es poden fer certes coses.
No, una discoteca, si t'enganxen...
Arribo a entrar jo al lavabo i em desmaio, t'ho dic,
No, et desplomes. No hauries pogut venir. No, va ser el rumor de la nit. Realment va ser molt comentat entre tota la gent que ho va presenciar.
Això és que no se n'amagava,
Jo, molt bé, jo, fantàstica, com sempre, esplèndida. Podem parar de parlar de mi, sisplau, no? És que després els oients ho volen saber i apreten.
Vas veure l'Andreu Joanola? Perquè tinc la sensació que s'ha mudat a la Plataforma.
No hi era en Joanola. Estàs
insinuant que és l'Andreu Joanola.
No, l'Andreu no té res d'artista.
Que fort, on devia ser el Joanola? Perquè sempre s'apunta que tipus de...
El pobre també pot descansar,
Futbol, crec que era el Girona.
Ah, sí.
Crec que era veure el Girona.
Estava fitxant allà. Quantes coses passen en aquest país, totes alhora.
I mentre estan nosaltres tres a casa, Jo a les 10 de la nit dormint.
I lo tranquil·la que estava jo.
Oh, no ens treu ningú.
Bueno, Laura Grau, a descansar, fes migdiada, fes el que vulguis.
Sí, perquè...
Gràcies. Tornada. Ho deixem aquí demà, a partir de la 1, més us deixem amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández. Que vagi bé.